Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Un quart de 12. Tercera i darrera hora d'aquest matí. Nosaltres, d'avui dimecres 5 de novembre, a l'entorn de les novetats literàries, conversem, com sempre, amb Rosana Lluc, de Llorenç Llibres. La setmana que hem conegut també això per Lletra Ferits, per veritables Lletra Ferits, la Biblioteca Britànica ha ressuscitat amb la seva veu original de Jo País d'Ahir els grans de la novel·la i la poesia anglosaxona. Aquells que vulguin escoltar, per exemple, la veu de Virginia Woolf o la veu del pare de Sherlock Holmes, d'Arthur Conan Doyle, ho podran fer. S'han editat dos CDs que estan a la venda ja al Regne Unit a un preu de 40 lliures, a la vora d'uns 55 euros, i segons es diu en aquesta informació, hi ha gairebé 7 hores de material cedit per la BBC i l'emissora de ràdio nord-americana US Radio, amb aportacions de col·leccionistes privats i que la llibreria britànica ha trigat 18 mesos en recopilar. Hi ha aquí, doncs, les veus d'Arthur Miller, hi ha les veus, per exemple, de Graham Greene, les veus, com els comentàvem, d'Arthur Conan Doyle l'any 1930, o de Virginia Woolf. Tot això, com els dèiem, pels Lletra Ferits, pels veritables Lletra Ferits que vulguin escoltar la veu original dels escriptors que han donat, doncs, tants grans moments de la literatura universal. Rosana Lluc, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Això sí que per tots aquells que sou Lletra Ferits de mena, ha de tenir un significat especial, eh?
Sí, sí que el té, sí, no? Vull dir, has llegit les seves obres i ara t'agradaria, doncs, saber, no sé, escoltar la veu és com, com tenir-lo encara una mica més a prop, no? De vegades sorprèn, sorprèn les veus que tenen els... Perquè aquí a casa nostra, com que no som tan aficionats a això dels àudios, no? Però sí que és cert que, doncs, aquests llibres que ha dit Avisor, que ha dit el llibre petitet amb el CD, que es pot escoltar la veu del poeta normalment, doncs recitant els seus versos, doncs de vegades sorprèn, no?
Doncs, per exemple, deixem anar algunes frases que, com a bona lectora i coneixedora que ets, segurament ens resultaran atractives. Tennessee Williams va dir que va, o que avorria literalment, allò obscè, que era un vell purità, ho deia Tennessee Williams. Virginia Woolf deia l'any 1937, diu, recull, per exemple, aquesta edició de dos CDs, que les paraules venen de la ment i no estan en els diccionaris. Potser la raó per la qual no tenim un gran poeta o novel·lista en els nostres dies és perquè no els deixem ser lliures, el reduïm al seu significat útil. El 1930, Arthur Conan Doyle mostrava la seva admiració per quelcom que marcarà el futur de la humanitat. Deia l'any 1930 Arthur Conan Doyle que la telepatia marcaria el futur de la humanitat. A l'any 1969, Graham Greene abocava la seva afició juvenil per la ruleta russa. Em jugava la vida per combatre l'avorriment, conscient del que això suposava. Arthur Miller recordava l'any 1980 la seva admiració, la seva primera trobada amb Marilyn Monroe, dient que estava simplement arrebatadora. I Joe Wharton, l'any 1969, una setmana abans de morir, deia, vull estalviar per si no sóc capaç de tornar a escriure. Les coses han anat bé, però no sé quan durarà la inspiració. Algunes de les frases que es poden trobar en aquest tresor sonor d'un segle literari que, com us dèiem, ha posat a la venda la British Library, que ha trigat 18 mesos a recopilar. Déu-n'hi-do, quines reflexions, eh?
Sí, déu-n'hi-do, eh? I com veus, després de tants anys, no? Com realment, doncs, alguns han avançat el seu temps.
Sí, sí.
I ens ha quedat... com són de vàlides després de tants anys. Eh?
I com diu El País, aquesta frase, per exemple, de Tennessee Williams, anomenant-se com un vell purità, l'home que va escriure La gata sobre la taulada de
zinc... Sí, jo quan ho has dit he pensat, carai, doncs que poc ho demostrava les seves obres, no?
Sí, sembla mentida, eh? Les obres com havia de, segurament, d'escapatòria, de frustracions personals, algunes vegades.
O realment allò que, bueno, de vegades la gent doncs no diu allò que pensa, però, o realment està escrivint una cosa molt diferent.
Sí, ara a veure si per tots aquells que han llegit les obres, si algun dia arriben a escoltar aquests testimonis, també us diem que a la pàgina del País se'n poden trobar alguns, d'aquests testimonis, si algú vol escoltar l'àudio dels escriptors, no sabem mai si a partir del llibre un... s'imagina una mica la imatge de l'escriptor, o el defineix d'alguna forma, o com pot arribar a ser, i si a vegades escoltar la seva veu pot resultar una decepció, no? Però, qui pugui fer la prova, que la faci sense patir.
Sí, exacte. Vull dir, de vegades, més que decepció, de vegades, no sé, jo només parlo del ritme. Quan estàs llegint poemes, tu tens el teu ritme, malgrat que no té per què ser el ritme que li ha posat l'autor, no? I a mi sí que m'ha passat haver de dir, bueno... o l'escolto amb ell o llegeixo perquè no anem al mateix ritme,
sí,
no?
O
la
també...
veu, i inclús la veu no, se't fa com a... no?
O també, també ho diuen en més d'una ocasió, que el poeta és el pitjor rapsoda, no?
Sí, ho diuen, i no sé si no sé, de vegades, no? És allò que tu esperes una altra cosa o tu tens un altre ritme a l'hora de llegir-lo, i clar, de vegades no coincideixen, no? Llavors suposo que bé.
Allò que l'home que ho ha escrit no sempre és el millor intèrpret de la seva pròpia poesia, no?
El que passa que pel que veig això són... És que jo encara no he llegit avui el diari, la veritat, i el que veig això són...
Són testimonis d'entrevistes, sí, sí.
Exacte, no estan... són entrevistes, amb la qual cosa és molt diferent.
Que és molt diferent, i el tarannà és molt diferent.
La manera de pensar, no?
Això mateix.
Sí, és completament diferent. És cert un tot ja de l'autor, eh? Malgrat, no sé, un dia d'aquests també llegia que el Philip Roth deia que prou de buscar l'autor en les novel·les, no? De buscar la vida de l'autor reflexada en les novel·les, perquè moltes vegades no és així, no? Que aquesta aproximació biogràfica que fem a les novel·les, que de vegades no hauria de ser tant, perquè les determinem i com si diguéssim... I clar, allò és ficció, per tant...
És una mica pervers, això, eh?
Sí,
molt. Perquè en el món de l'art, en quantes ocasions, doncs, meravelloses obres d'art han estat creades per persones que des del punt de vista de la consideració humana molts dirien que no valien per gran cosa.
Exacte, sí, ja ho dic.
I fins a quin punt n'hem de fer cas o no n'hem de fer cas, això, o la figura de l'autor de determinada obra ens ha de pesar molt a l'hora de considerar l'obra en si, que és el testimoni que deixa, en el fons,
exacte,
sinó que va altra cosa, no?
Per això és difícil, eh? Buscar aquest equilibri.
Home, com que sempre parlem d'autors que cauen millor, que cauen pitjor, que apareixen més als mitjans, que no apareixen tant, que es fan més agradables, que es fan més esquerps, aleshores suposo que a vegades això condiciona les vendes, també, eh?
Sí que condiciona, perquè també és molt la imatge, no? La imatge que nosaltres en tenim d'aquell autor, o de vegades, doncs, clar, hem tret de context, doncs, potser una frase, o no hem acabat de... D'on te venia aquesta frase?
No? Home, agafant-ho així, i suposo que la Rosana ho haurà vist encara més de prop en tantes dies de Sant Jordi, Terenci Moix era un gran venedor, i Carme Riera, diguem-ne, està en una altra dimensió en aquest aspecte, no?
Totalment. Totalment. Vull dir, el que passa que, tu ja, no sé, el Terenci era com a, no?
O sigui, sí.
Era com un vendaval.
Això mateix.
Arribava i bum! Ja s'havia guanyat, sí, a qui fos, el qui tingués davant se'l guanyava.
Hem anat d'un extrem a l'altre, gairebé, ho reconeixem.
Sí.
No sé ara, però, Rosana, si hi ha molts autors d'aquest tipus. Diguem-ne que vagin més enllà, és a dir, que la persona en si, faci el que faci, tingui ja un cert atractiu per persones que o bé llegeixin els seus llibres o per la població en general, o per tothom en general.
No sé, potser no són tan coneguts, però jo penso que el Saramago, per exemple, és un escriptor que la gent el té molt en consideració, fins i tot del que diu.
D'acord.
No? Com a persona assenyada, com a persona... Bé, tothom sap, doncs, no?, que és una persona, doncs, d'un pensament d'esquerra totalment, no? Però el tenen com a persona més assenyada, no?, molt que s'acosta al públic, però, esclar, no té el to que tindria, per exemple, el Terenci.
D'acord.
Absolut, eh?
Hem començat per aquí, però avui podríem proposar així de cop i volta, que et vingui al cap. Tens, no ho sé, dos, tres llibres que ens puguin, d'alguna manera, acostar a la realitat americana. Si ens diguessis, mira, dos o tres novel·listes, amb dues o tres novel·les, que ens poden definir...
Però la realitat d'aquest moment...
No.
La realitat d'Amèrica...
Ah, això mateix.
Els grans autors americans, jo crec que un dels d'això és, per exemple, el Ford, amb els seus contes. Mm-hmm. El Richard Ford, amb els seus contes. El John Cheever, també.
Mm-hmm.
Són autors que tu veus... Amèrica, l'Amèrica, però l'Amèrica, diguéssim, més profunda. No la de Nova York, que és la
d'acord.
Que tothom coneix.
Sí.
La de Nova York és la que la gent ja coneix. Sobretot perquè ja hi ha anat i perquè
mm-hmm.
no, és la que surt a... o sigui, la diari, sí,
d'acord,
per
d'acord.
Alguna manera, per dir-ho, no?
La que surt a Melodies de Brooklyn, la que surt a...
Exacte, saps? Vull dir, és aquesta Nova York, doncs, diguéssim, d'un tipus d'americà,
mm-hmm.
amb una feina, amb, no?
D'acord.
El típic que es canvia les sabates, perquè com que,
mm-hmm.
No? Es canvia les sabates.
Aquella de la qual n'hem fet un mite, gairebé,
exacte,
no?
Exacte, no? La senyora que porta, doncs, les sabates de taló i ràpidament se les canvia amb unes bambes perquè, clar, per anar amunt i avall, doncs, li és molt incòmode... tot aquest tipus de d'un cert nivell social, etc, tot això ja ho tenim que tots com a molt assumit perquè mm-hmm. és la mitjana d'Amèrica, però és que hi ha tota una altra realitat, no? La més profunda, que jo crec que en els contes, doncs, per exemple, del Ford o del Cheever, com us deia, doncs realment es troba. Però fins i tot amb un que va ser el Premi Llibreter, que era el Baxter, Charles Baxter,
sí.
també podíem trobar aquest altre tipus d'Amèrica, no?
Mm-hmm.
D'allò, no? De somnis trencats, però d'un tipus de personatge que diem-ne que també és Amèrica i que, evidentment, no té res a veure. Bueno, suposo que també són molts de mils d'aquests votants que fan que això canviï, no?
Mm-hmm.
O que vulguin un altre tipus d'Amèrica.
Suposo que tot això, a part dels clàssics de Steinbeck, de Faulkner...
Sí, tot aquests, sí. Aquests, ja oblidant que aquests doncs, són ja gent, no? Com a més, no? Que aquests que ja els coneixem perquè estan tots això ja com a clàssics, no?
Mm-hmm.
Exacte, eh? De tota manera, que cada vegada en surten, ens descobreixen més els editors, també és cert, també un altre tipus que seria el desengany dels americans també a nivell universitari,
sí, eh?
Una de les altres, no?, que diem, oh, escolta, universitats d'Amèrica, i dius, bueno, escolta, parlem-ne, eh?
Uh-huh.
Parlem-ne perquè em sembla que tot està igual a tot arreu, eh?
Vaja.
I, sí, vull dir que hi ha aquell mite, no?, d'anar-se'n a estudiar i no sé què, i dius,
sí.
bueno, escolta'm, vale, eh?
Mm-hmm.
Però depèn molt on te vagis a caure i evidentment les lluites aquestes internes, no? De professorat,
mm-hmm.
i són aquí, i són allà, i són a tot arreu.
D'acord, i ficaríem també aquí dins, no ho sé, els assajos de Gore Vidal, per exemple, o de...
Per exemple,
no?
Per exemple, els assajos de Gore Vidal, sí, també molt bons, eh? Perquè, clar, els que ens arriben ara de llibres són més aviat, doncs, d'això, no? De realitat política.
Sí.
I jo crec que la realitat política sí, està molt bé, no? Però... que i està molt bé doncs, analitzar-la i el que passa és que no interessen a una majoria, no?
D'acord.
Vull dir, suposo que és això, uh-huh. com que ho tenim a la televisió i això és més immediat uh-huh. i és això actualitzat
uh-huh.
al minut, per no dir el segon,
sí.
clar, llavors el llibre normalment és més una etapa com a més de reflexió i possiblement no, et doni la possibilitat de reflexionar uh-huh. sobre el que estàs veient a la televisió.
Perquè posant-nos en la vida quotidiana, sobre Obama,
sí.
què hi ha a les llibreries? A part d'en sembla una, no sé si una biografia, que està, em sembla que bastant ben considerada, però hi ha molta cosa del president in pectore dels Estats Units a les llibreries?
Sí, hi ha tres o quatre llibres sobre l'Obama.
Uh-huh.
Sí, la veritat és que sí. La fe de Barack Obama, després teníem també, bueno, una en anglès que aquest, la veritat és que no calia, però hi havia, a veure, l'Audàcia de l'Esperança, que és el llibre així, a part d'aquesta biografia, més o menys, que tu dius que deien Los sueños de mi padre.
Ah, no? Això mateix, si no recordo
però
malament.
L'Audàcia de l'Esperança ha sigut un dels llibres també, no?, que era aquell que parlava ell mateix de com restaurar el nou somni americà.
Mm-hmm.
Ha sigut també un dels llibres importants, no? És d'aquests llibres importants que la gent doncs, que està realment interessada en el tema doncs, que se'l fulleja i diu, ei, llegiu-lo. Però esclar, ja et dic que clar, llavors has d'estar interessat doncs, també en aquest nou enfoc no? de la política americana
mm-hmm.
i de veure de com se'n podrien sortir. Esclar, avui que ja sabem que a partir d'aquest moment té una tasca importantíssima, no? que li recau allò, el pes, diguéssim, del somni de molts, no només de molts americans, sinó molts dels que estan fora i també, no?
Què creus, però, que d'alguna manera això generarà un cert moviment editorial o no massa?
Sí? Jo crec que sí, però un cert, eh? Hem de recordar que, com que ara ja, diguéssim, ara ja hi és com a president, suposo que ara ja només un cert.
D'acord.
Només un cert, perquè, esclar, o va molt ràpid o... que tot va tan ràpid, no? I ja s'ha acabat, no? Avui parlàvem amb algú i deia, bueno, sí, per això de la reina, el llibre d'aquest de la reina, ja,
sí.
Si no s'espavilen, no cal que em posin més al carrer d'aquí 15 dies, que potser ja no ho caldrà.
S'ha notat?
Totalment.
Totalment.
Totalment. Exhauridíssim.
Exhauridíssim. O sigui, que el llibre de Pilar Urbano...
Sí, exhauridíssim.
No surt, les llistes dels més venuts, perquè, esclar, això ha estat, això ha estat una falla d'aquests últims dies.
Bueno, d'aquests últims dies, exactament, eh? Vull dir... Bueno, de vegades és que saps què passa, que al fer les llistes doncs es demanen massa ràpid i quan es donen les llistes no és, saps? Però jo, a mi com m'ho van preguntar l'altre dia, vaig dir que sí, esclar, és que esclar, vull dir, la reina muy de cerca és això que dius, bueno, escolta, doncs sí. Què passa, que com que és una periodista, que jo que pensaves que faria diferent, no? Com que és una periodista, doncs que ja... La veritat és que ja no publiquen molts de llibres, i la reina ja no havia publicat, o la qual cosa doncs semblava que no hagués de tenir tant d'interès, no? Però, esclar, sí. S'ha combat aquestes dues frases, o, diguéssim, algunes més, eh? I, esclar, llavors, a partir d'aquell moment, això ha sigut ja imparable.
D'acord. I imparable continua?
Bueno, és que ara no n'hi ha.
No n'hi ha.
Ara no n'hi ha de llibres.
D'acord. Per això comentaves tu que o això es recupera...
Sí.
O es reposa amb rapidesa, o si no, aquesta falla es cremarà.
Es cremarà, sí, perquè com que, clar, han anat ràpids a tallar doncs, la polèmica, d'aquí 4 dies en tindrem un altre, no?
D'acord. Doncs ja que hem començat amb Obama, només el relacionem, com a mínim, els títols que veiem a l'hora de cercar per internet, la fe de Barack Obama, que és el que has comentat, sí. Obama, los sueños de mi padre, una història de raza y herencia, aquest és el llibre, diguem-ne, que està més ben considerat de tots els que han sortit, i després n'hi ha un altre que també ha aparegut en versió catalana, que és l'audàcia de l'esperança, que està tant en català com en castellà. Això de com restaurar el somni americà que comentaves, doncs en català o castellà. A veure si es nota veritablement aquesta febrada global sobre Obama a les llistes de vendes, o si, com deia la Rosana, d'una forma relativa es podrà notar a les llibreries. Anem per la llista dels més venuts, que se situen més o menys en... Bé, amb el que teníem fa uns quants dies, però amb algunes incorporacions que no sé si havien comentat. Brising l'havien comentat?
Quin?
Brising.
No. Brising no l'havien comentat. És la tercera part d'una trilogia de Christopher Paolini, aquell noi jove que va aparèixer amb menys de 20 anys doncs, ja escrivint un llibre que era Eragon, que era una sèrie, bueno, un llibre de fantasia, un llibre que atrapa el públic, diguéssim, adolescent gran, cap adult, i els adults, És un llibre, doncs això, fantasia, Hi ha un drac fantàstic a la portada, i és la tercera part d'aquesta doncs, trilogia que, clar, que ha atrapat moltíssim. De fet, era on la primera es va fer ja pel·lícula i, per tant, va arribar també molt més públic encara al fer-la la pel·lícula. Del segon no se n'ha fet, però se suposa que això continuarà, Un títol difícil de pronunciar, no? Brising.
Sí, Brisinger.
Sí, i la veritat és que ha sigut un dels més venuts aquesta setmana per aquest tema, no? Perquè va sortir i doncs ja hi havia molts adolescents grans, Adolescents grans, per 8, etcètera, doncs que demanaven el llibre, que deien, bueno, quan surt, perquè bé, fa més d'un any que l'esperaven, la veritat. Suposem també que serà un llibre que, doncs, que, clar, que ha sortit en una època, doncs, això, massa finals de mes, i suposem que serà el llibre també del Nadal d'un públic d'aquesta edat.
D'aquest que ens ha cridat l'atenció a un altre. Em sembla que ha estat el Premi Néstor Luján, el de Martí Gironell.
Sí,
la venjança del
bandoler.
En Paradoxes de la vida, en Martí Gironell continua donant la informació del trànsit i resulta que continua guanyant premis literaris i venent llibres a Dojo, perquè la venjança del bandoler s'ha situat en la quarta posició dels llibres de ficció en català.
Sí, no sabem si passarà com el pont dels jueus. Suposem que no, suposem, però no ho sabem, eh? Vull dir, estem també llibreters i editors pensant a veure si realment passarà aquest fenomen, no? I és allò que dèiem, no? Traspassa.
De moment, sense llibres no us heu quedat.
No, perquè és que és curiós aquest premi, perquè el premi Néstor Luján es dona i apareix el dia següent a les llibreries. Ningú no sap de què anirà el premi, ni quin serà el premi. Quants anys del premi Néstor Luján, però si no sé en qui li donaran, vull dir, no sap res, però el dia següent, pum, a les llibreries, eh? Fins i tot de vegades és el mateix dia, perquè com que es dona la notícia, llavors surten els diaris, i llavors ja diuen que ja hi ha el llibre a les llibreries, i és cert, ja hi ha el llibre a les llibreries.
Bon dia, això sí, aquesta anècdota sí que no la coneixíem
doncs
pas.
Sí, és que, saps, és curiós, perquè esclar, vull dir, dius, bueno, doncs quan el donen, i el llibre ja està, o sigui... No sé, l'autor, la veritat que en el lliurament no pot fer allò de dir, escolta'm, no ho sabia, no sé què,
sí.
El dia següent està el llibre, o sigui...
D'acord, o sigui que ho sap tothom però no es dona a conèixer ningú.
No, bueno, ho deuen saber els de l'editorial, la veritat és que com a llibreter a mi ningú no em va dir qui era el premi.
Però és que a part no hi ha ni filtracions ni res en el premi Néstor Luján.
És curiós, no? Dir, a més, sent un personatge com és ell, no? És molt conegut, sí. Està sempre als mitjans, i aquest sí que és un personatge que cau bé. Veus? És aquell que dèiem.
Martí Gironell, no? Sí, és veritat.
És un personatge que cau bé. Llavors, bueno, la gent el dia següent, és veritat que ja demanaven el llibre.
I fins i tot es deu donar el cas, com això segueix així,
sí.
Deu haver pocs escriptors al món que en la seva vida professional es dediquin a la informació del trànsit.
Sí, és curiós,
És molt curiós, això, És molt curiós. Però bé, és així.
És així. És una novel·la, doncs, d'amistat, de traïció, d'ambició... Bueno, allò és una novel·la de la història d'un bandit, no? És un bandit molt conegut perquè estava clar a la Guerra del Francès, no? El 1808 els francesos invadeixen Catalunya i comença, doncs, això, la guerra aquella que durarà 6 anys. I bé, torna a situar a on? Doncs, home, cap a la seva terra, cap a Besalú. I a Besalú, el Josep Pujol de Camp Bonic, Boquica, que és un traginer que coneix tots els camins de les comarques de la frontera, es posa al capdavant d'una guerrilla. Contra qui? Home, contra la invasió de la napoleònica. Però, esclar, la fam i la decepció amb els dirigents patriotes l'impulsen a convertir el seu grup en una banda de miquelets, que són aquells milicians partidaris dels francesos. Amb fama de bandit sanguinari, en Boquica aleshores passa a ser un cara girat, literalment un renegat o traïdor. Però és un traïdor peculiar. En tots els bàndols ell hi té un nombre creixent d'enemics, fins al punt que algú contractarà un mercenari per eliminar-lo. I aquest mercenari no serà un qualsevol, com diu la novel·la. Bé, doncs, una novel·la que promet, una novel·la fàcil de llegir un altre cop, és una novel·la d'aquestes, doncs, bueno, doncs, ell ja ens tenia acostumat amb el pont dels jueus, que va ser el llibre més venut de Sant Jordi, o com a mínim ja dèiem, el més demanat, perquè quan es va acabar es continuava demanant. L'editorial ha aprofitat per posar-lo amb edició de butxaca al pont dels jueus, aprofitant que sortia a Premi Néstor Luján, el pont dels jueus surt en butxaca i també surt en castellà.
O sigui que, diguem-ne, un pack doble.
Exacte, vull dir, dius, home, no han llegit el primer, doncs home, ara el tens per en edició de butxaca, ja no tens excusa allò de dir, bueno, doncs no llegeixo.
O sigui que obertament creus que serà un llibre que agradarà?
Jo crec que sí.
Sí.
Jo crec que en el pont dels jueus jo penso que també va traspassar absolutament tot, és a dir, ja no és que la gent li interessés la història, ni que és que, bueno, aquell noi de TV3.
D'acord.
Dius, bueno, aquell noi de TV3, pobre, vull dir que té un nom, Martí Gironell.
Sí, és veritat.
Doncs aquell de TV3 que ha escrit un llibre.
I d'aquell problema que tothom li continuarà dient noi durant uns quants anys,
sí,
encara,
vull dir, bueno, mira, no?
Sí.
És això que dius, bueno,
Com a vegades les àvies diuen nena.
Exacte, sí.
A dones amb 40 anys casades en criatures.
Exacte.
Més, diguem-ne, qüestionable des de la percepció general és... la figura de Baltasar Porcel, més qüestionable en el sentit de que genera amors i odis,
Exacte, aquest sí que genera amors i odis, i més, sí, vull dir que et pots trobar absolutament lectors, absolutament de tot, Bé, aquest sí que ha sortit en els mitjans de comunicació.
Oh, i tant.
Hem de dir que hem de reconèixer que escriu bé, vull dir, ell escriu bé, com era aquell del Senglar, és que me'n recordo un, que a mi em va agradar molt, la veritat, vaig trobar que estava molt ben escrit, i en canvi, aquest jo encara no l'he llegit, és cert, vull dir, també ha sortit, ell ha sortit als mitjans de comunicació abans, El cor dels senglars, deia, si m'han recordat. El cor dels senglars a mi em va agradar molt, vaig trobar que estava molt ben escrit. Personalment, a mi em costa, com a persona em costa, perquè de vegades les seves afirmacions i tal, aquest, saps? Suposo que també és l'edat, doncs, de dir les coses molt, així com a càtedra, no? Que a mi em costa, eh? Però haig de reconèixer que escriure, escriu bé, eh? El que passa que aquest, reconec que no l'he llegit encara, aquest de cada ombra i tota la, cada castell i totes les ombres. Clar, la postura de... Ja veu veure que... No sé si va sortir una fotografia ell assegut.
Sí, sí,
butaca,
sí,
eh?
Sí. Aquesta fotografia ha estat molt comentada.
Doncs aquesta fotografia, diguéssim, que seria la portada del llibre, que la cara, evidentment, està desfigurada perquè no es veu qui és, no? És una pintura, diguéssim. Però clar, dius, Déu-n'hi-do, eh? Aquest també és un premi. És un premi, és el Premi Sant Joan de la Caixa de Sabadell, eh? I la veritat és que jo crec que sí que no el demanarà ningú com premi. Veus, així com l'altre, és molt probable que el demanin com a premi Néstor Luján. Aquest és un premi que normalment la gent no el demana com a premi, sinó que demanaran el Néstor.
El Néstor.
El de Luján.
Perdó, el del Porcel.
De què parla el llibre? Home, us diríem que pel que hem llegit en el llibre, doncs clar, doncs, que és una novel·la coral, no? Allò de diversos protagonistes, però en definitiva se centraria en dos poderosos protagonistes. Eh? Mostra una mica, doncs, la Barcelona de contradiccions, la Barcelona d'ara mateix, alhora que també parla del seu passat, mostra els dos pols de tragèdies i il·lusions. L'acció transcorre en 3 dies, eh? I realment recrea les peripècies vitals del Pelai Puig a l'Osa i el xinès Jordi Montigalà, eh? Els dos extrems de la humanitat, eh? Una ciutat on hi ha poetes, executius, el president de la Generalitat, allò que ressona de la Guerra Civil, però bé, en definitiva, les pressions i passions, la lluita política, la tensió econòmica, la tensió ideològica, acaben fulminats per l'ensorrament d'un suburbi. Bé, jo crec que parla de molts temes, jo no sé com els ha lligat realment a la novel·la, però sí que és cert que, bé, que com a mínim no podem dir, suposo, que està mal escrita.
Doncs en el número 6 està de la llista dels llibres més venuts de ficció en català, el darrer llibre de Baltasar Porcel. Per tant, tinguin o no més o menys empatia amb l'escriptor, doncs com deia la Rosana, diguem-ne, és gairebé garantia d'un llibre ben escrit.
El que passa que de vegades doncs és això, no? Dius, bueno, és que a mi no estic farta, hi ha gent que parli de Barcelona i de tot això, i sembla que parlin d'una realitat, no? O sigui, polítics, ensorrament d'un suburbi.
Sí, sí, clar, els més crítics sempre poden dir una altra novel·la en Barcelona de d'allò.
Exacte.
Sí. Doncs és una altra novel·la en Barcelona darrere fons, com diu el resum dels llibres més menors de La Vanguardia. Tenim temps, Rosana, per dues novetats, o per dos llibres que et vingui de gust recomanar.
Vinga. Bé, una novel·la especial és la novel·la que ha aparegut ara en castellà, que es diu La Història, de la Elsa Morante, publicada per Editorial Gavir. És una novel·la especial perquè està considerada com una de les novel·les emblemàtiques del segle XX d'Itàlia. Parla d'Itàlia. És una espècie de fresc d'aquells que fan una panoràmica del segle XX complet. És fàcil,
doncs,
de
llegir. Doncs anava a dir una panoràmica del segle XX Itàlia.
Sí, Déu-n'hi-do, no?
Vull dir que, escolta'm...
Sí. Bueno, quan arribin al 21 no vegis.
Sí, és veritat també.
Però bueno... Bueno, es va publicar a Itàlia el 74, i la veritat és que va ser, doncs, allò, un aconteixement, un èxit d'aquells, perquè la novel·la, la veritat és que en aquell moment, doncs, l'autora era una de les autores italianes amb més pes d'aquell moment, i va arribar al públic més ampli possible amb aquesta novel·la, la veritat. Clar, per què? Pues perquè amb ella, doncs, denuncia la injustícia i la violència de la història, de la història en si, que exemplificades, evidentment, amb la Segona Guerra Mundial, en l'Holocaust, i estan en aquesta novel·la i en les vides d'una galeria de personatges que recorren aquesta obra, no? Llavors, clar, hi ha des dels... la gent més corrent. Per això és la novel·la, és allò que va arribar a un públic molt ampli, perquè parlava de la gent corrent, de la gent humil, de les víctimes, dels grans, que són els que fan la història. I bé, també parlava dels errors que condueixen a la injustícia i a les catàstrofes d'aquestes magnituds. De fet, doncs, en definitiva, el que veus amb la novel·la és que bé, ens parla de tot un fresc, de tota la història, no, diguéssim, però clar, vista amb un desig de mort per la vida, en definitiva, després de tantes guerres i tal, encara queden doncs, molta gent que diu, bueno, hem de tirar endavant, no? Bé, són els que conformen la història de l'Elsa moderna.
Ha quedat molt bé aquesta frase, eh? La gent humil, víctimes dels grans, que són els que fan la història.
Bueno, és que en definitiva, no?
Sí, sí. No, és que és així, la gent humil que és d'alguna manera la que situa en el poder, aquí després serà el que fa la història, però que no sempre té en compte la gent que l'ha catapultat al poder. Doncs la història d'Elsa Morante, llibre escrit l'any 1974, s'havia editat o no encara?
Fa molts anys, el que passa és que, clar, és un d'aquells llibres, no?, que diem, home, hi ha editors petitets, saps?, que diem, home, que fan la seva tasca, vale?, i que no els importa editar coses com aquestes, que dius, bueno, Déu-n'hi-do, no?, perquè, esclar, editar la història de l'Elsa Morante, no?, que és una autora que aquí doncs, poca gent se'n recorda, diguéssim, i d'una obra publicada al 74 vol dir que ho tenen clar, que ells van publicant al seu pas, al seu ritme, i a més, obres que els interessen molt a molts editors.
Doncs qui vulgui un programa doble, que comenci amb això, eh?
Són els mateixos editors que publiquen el Buzzati, saps? Publiquen autors que a ells els sembla que són molt interessants i que estem perdent.
Doncs, està molt bé, la història d'Elsa Morante, i qui vulgui fer un programa doble, com us dèiem, que s'hi afegeixi Novecento de Bertolucci, s'ho pot passar molt bé, entre un i altre. I ens queda temps per un altre llibre, Rosana.
Per un altre. Bueno, doncs passem a un altre registre, i la setmana que ve, d'aquí 15 dies, doncs molts més, però passem a un altre registre. S'ha publicat un autor en català, és un autor que va néixer a l'Índia, es diu Aravind Adiga, Va néixer a l'Índia, precisament, veus, en el moment en què es publicava la història de l'Elsa Morante, ell naixia, el 74.
És sí, un autor hindú.
Hindú, sí. Que, de fet, és un autor hindú, però que ha estudiat també fora, ha estudiat als Estats Units, també ha anat cap a Anglaterra, ha treballat per la revista Time.
Ui, m'agrada.
Bueno, la veritat és que és un autor doncs, que s'ha mogut moltíssim i va estar nominat pel Man Booker, és a dir, per un premi literari molt important i, per tant, és una obra que ara tradueixen al català i al castellà. Nosaltres la presentem en català, es diu Tigre Blanc, i la feta ha sigut una novel·la que ha revolucionat la novel·la índia. Per què? Perquè és un dels autors interessants. No ens parla de la Índia aquesta, la Índia pobra, la Índia... No. És una comèdia negra d'enginy corrosiu. És narrada per un protagonista que la veritat és que és un protagonista que de seguida et fas amb ell, no? És un protagonista així com a molt seductor. Balram, que és un protagonista, és un home complicat, És una mica filòsof, una mica emprenedor, una mica servent absolutament de tothom, però també assassí, A la llum d'un canelobre, durant 7 nits, el jove xòfer de Bangalore relata la història de la seva vida, de com un noi honest i treballador, però, això sí, extremadament pobre, es converteix en un emprenedor. Però, esclar, per convertir-se en un emprenedor i fer diners s'ha de tenir molt pocs escrúpols, I la veritat és que li agafen instints assassins, La seva mirada no perdona ningú. Polítics corruptes, nous rics delinqüents, traficants de tota mena... locutoris plens d'escarabats que no t'hi podries estar. És una novel·la allò moderna, intel·ligent, d'aquelles que dius, bueno, no és res semblant a el que has llegit sobre la Índia, sobre els problemes de la Índia. No, en absolut. És una novel·la policiaca i jo crec que se'n sap dir a parlar com a mínim d'aquest autor.
Bé, doncs ens quedem amb aquest nom, Aravind Adiga.
Sí.
La Diga, autor hindú, però passat també en formació nord-americana i britànica. La novel·la és Tigre Blanc.
Tigre Blanc, I també està publicat en castellà, ara no me'n recordo, en català l'ha publicat a Amsterdam Llibres, la col·lecció d'Ara Llibres, però en castellà... horrorosa, ara no me'n recordo l'editorial en castellà, però també surt un dia d'aquests.
És igual, com que el títol és molt fàcil de recordar.
Tigre blanc.
D'Arabí Nàdiga, també hem recomanat avui la història d'Elsa Morante, i després, doncs ja ho saben, tenen el darrer llibre de Baltasar Porcel també a les llibreries, el darrer de Martí Gironell, Premi Néstor Luján, i també de Christopher Paolini, Brising, que és un altre dels llibres que està en la llista dels més venuts. En 15 dies, com dèiem, tindrem una miqueta més de temps i per abordar decididament les novetats literàries. Rosana, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins aquí 15 dies.